Mestres i professors rebutgen el preacord per acabar el conflicte a l'educació, però el govern defensa els termes del pacte. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Amb un 65 dels vots en contra i amb més d'un 60% de participació, els docents han rebutjat la proposta pactada amb el govern que els apujava 600 euros el sou en 4 anys i augmentaven 6.000 les dotacions per l'escola inclusiva, Joan Bota.
Una decisió del col·lectiu docent que ressona en totes direccions, contra la conselleria, però també contra l'USTEC, el sindicat majoritari que demanava el sí.
Connectem precisament amb la seu de l'USTEC, que defensava, com dèiem, el sí, i també de la CGT, que en canvi defensava el no en aquesta consulta. Sara Cañete i Miquel Jarque.
Doncs des d'USTEC assumeixen el resultat de la consulta i reprenen les mobilitzacions demà mateix. Admeten que es van precipitar firmant el preacord, però avisen al govern que l'única solució és desfer l'acord que van signar al març amb UGT i Comissions Obreres i tornar a començar.
Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
A la CGT, sindicat minoritari i l'únic amb representació a la mesa de negociació que apostava pel no, donen tres missatges. Demà, a la vaga, el president Illa ha de cessar la consellera i el curs no acaba amb normalitat, però avisa que tampoc es començarà de forma regular.
Bé, doncs el govern interpreta aquest no com un problema de representació dels sindicats.
De fet, professors de secundària, el segon sindicat de l'educació, diu que sí que avalarà aquest pacte, un cop la seva militància sí que s'hi ha mostrat a favor.
De seguida sentirem la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament de Catalunya, està defensant l'acord, però també dient que ara obrirà un període de consultes amb tots els, signants d'aquell acord per veure quins són els pròxims passos. De seguida, tots els detalls de tot aquest conflicte, el dia en què, a més, la policia ha entrat avui a la seu de la CEPI i a l'empresa basca Tubos Reunidos, en el marc d'una part del cas Leire, que continua a aquesta hora secreta.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil després de saber-se que es va reunir fins a 3 cops amb Leire Díez, figura clau en aquesta suposada trama socialista per torpedinar causes que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. A Badajoz, mentrestant, declaració express del germà del president del govern espanyol al judici contra ell per una suposada plaça ha dit a la Diputació.
Anem a Madrid i a Badajoz. Paula Brujats i Tània Tàpia.
Sí, el sumari del cas Leire es fa gran i esquitxarà també la directora de la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, s'hi va reunir com a mínim 3 vegades per intentar purgar policies i boicotejar desenes d'investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez, ho revelen àudios com aquest.
Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guàrdia Civil.
No, yo con eso no quiero.
La mía.
Sí, pero la directora general de la Guàrdia Civil, a ver...
Es de mi confiar.
Només en respostes al seu lletrat, David Sánchez ha estat només 11 minuts declarant per defensar que no va influir en res, no va intervenir perquè es canviés de nom i atribucions la seva plaça i tampoc perquè entrés a treballar a la mateixa àrea un amic seu. La resta d'acusats han defensat que va ser un procés net i que Sánchez era el candidat més idoni dels 11 que es van presentar.
Mentrestant, de tornada aquí a Catalunya, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix un paper al català en la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, per part del Papa, la setmana que ve. Però Omella veu la polèmica dels últims dies del tot exagerada.
El Papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica.
I en temps de cultura... Avui és dia gros de la Patum de Berga, on aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment. Nàtia Dell.
Bon dia, doncs sí, i al final els salts del migdia han aconseguit esquivar la pluja. Ara tothom creu els dits per la Patum completa de la nit. Suspendre-ho seria una mesura dràstica que ara mateix l'Ajuntament no contempla, però tots els escenaris estan oberts. Tant pot ser que s'hagi d'endarrerir com escurçar, però es decidirà sobre la marxa. Mentrestant, l'olor de pólvora i de festa ja impregna la plaça de Sant Pere, que s'ha quedat petita per la quantitat de gent que ha plegat la Patum de Lluïment.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Erling Haaland i Mourinho són protagonistes de les eleccions al Real Madrid.
Florentino Pérez ha anunciat Mourinho com a nou tècnic blanc amb un vídeo on surt la imatge del tècnic portuguès vestit amb la samarreta del Madrid, i Enrique Riquelme, l'altre candidat a la presidència del Madrid, ha anunciat un acord amb Haaland per fitxar amb el Madrid. Una informació que minuts més tard ha estat desmentida per la gent del jugador noruec. I a banda de tot aquest embolic del Real Madrid, al Catalunya Migdia també parlem del Girona, perquè avui els màxims dirigents del club han donat explicacions per primera vegada des del descens a segona divisió i després de fer fora a Michel.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia, doncs. Avui sense gaires problemes. Comencen a anar plenes, això sí, les rondes, la de dalt cap a Trinitat i també la pota nord cap a Mataró per obres, i la litoral entre Fòrum i la Barceloneta, també la P7 a Cerdanyola, direcció Girona. Però l'única incidència a la xarxa que ens consta, que de fet la tenim des d'aquesta nit, és a la GI-552. És un camió que ha bolcat i que s'està retirant i obliga a alternar el pas.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Avui, especialment interessant, perquè Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Hem de tenir molta precaució aquesta tarda perquè poden venir tempestes i fortes.
Doncs sí, ara mateix la pertorbació encara no ha arribat a Catalunya. És veritat que l'àrea més poblada està gris, amenaçador, hi ha alguna dèbil precipitació, però no té res a veure amb la línia de tempestes, perquè ara mateix fa sol a molts indrets. I efectivament, a la tarda arriben aquestes tempestes que poden ser especialment fortes. De fet, a qualsevol punt de Catalunya, tot i que tocada l'Aragó és on seran menys probables i menys fortes. I, en canvi, a tot el que són les comarques situades a l'est i al nord del riu Llobregat, a vist taronja del Servei Meteorològic de Catalunya, en aquestes comarques hi pot haver aiguats de 50 a 100 litres i la intensitat pot ser torrencial de l'ordre de 40 litres en 30 minuts. Per tant, efectivament, precaució màxima, tot i que la nit, adeu-siau i, sobretot, refrescada.
Molt bé, doncs, sobretot insistim en això, precaució, si heu de fer algun desplaçament, si el podeu evitar, millor, però compte, perquè les pluges poden ser torrencials. Ja sabeu que sempre a Catalunya Ràdio, al 3Cat Info, tindreu tota la informació amb els nostres meteoròlegs, com el Francesc Mauri. Francesc, gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Els docents rebutgen amb contundència el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació signat divendres passat. Pràcticament 2 de cada 3 dels 60.000 que han votat a la consulta han tombat el preacord. Aquest resultat obre nous dubtes sobre el conflicte laboral que afecta a les aules des de fa moltes setmanes. De moment, queda clar que demà pràcticament tots els sindicats donaran suport a la vaga del sector arreu de Catalunya. El rebuig reforça molt la posició del sindicat CGT, l'únic amb representació que s'havia mantingut contrari al preacord. A la vegada, el rebuig afebleix molt el sindicat majoritari, l'USTEC, que havia defensat el pacte amb el departament. Aquest sindicat, de fet, ja parla de tornar a començar de zero. Unitat mòbil a la seu de l'USTEC, José Antonio Muñoz i Sara Cañete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, aquí des d'USTEC assumeixen que el resultat de la consulta, i diuen que reprenen les mobilitzacions demà mateix. Ells demanaven validar aquest acord, però entenen que el col·lectiu no el considera suficient. De fet, diuen que van ser els impulsors de la consulta precisament per escoltar la veu de mestres i professors, i admeten que es van precipitar signant-lo. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
No podem
bé,
sentir
aquesta cosa. Sí, no podem avançar. Sembla que en aquests moments no és possible, però una mica el primer balanç que ha fet Yolanda Segura era aquest. En tot cas, feta aquesta primera valoració, diuen que ara, però, la pilota està a la taulada del departament. Demanen reunir-se amb la consellera demà mateix i l'avisen que l'única solució per resoldre-ho tot plegat, per resoldre aquest conflicte, és desfer, superar l'acord que el govern va signar al març amb només 2 dels sindicats, Comissions Obreres i UGT, i tornar a començar.
Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així.
També diu que retiren la proposta de vaga indefinida a partir del 8 de juny fins a final de curs. Aquesta era una de les possibilitats que plantejaven, però diuen que seran les organitzacions sindicals qui conjuntament decidiran com seguir a partir d'ara. Reconeixen, però, que s'hauran de refer ponts dins del comitè de vaga per l'enfrontament que s'ha generat a partir d'aquesta consulta.
Doncs aquesta és la reacció de l'USTEC, que, insistim, era favorable a l'acord. En canvi, a la seu de la CGT...
Hem guanyat!
Així és com han celebrat el no al preacord amb la conselleria. Demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. El sindicat, que és minoritari al sector de l'educació, reitera que la proposta del govern no era suficient per resoldre els problemes dels docents. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. El no ha pràcticament doblat el sí. És per això que de la CGT se senten forts. Laura Jané, la secretària general d'Ensenyament, ha demanat la dimissió de la consellera.
Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
CGT i Intersindical constaten que el final de curs no ha estat normal, descarten una vaga indefinida i adverteixen que l'inici de curs que ve tampoc ho serà de normal.
Preparar una tardor, un inici de curs, on hem de començar molt i molt fortes i on decidirem en els propers dies i conjuntament amb les plantilles com ha de ser aquest inici de curs, si és que ha d'haver un inici de curs.
El sindicat fa una crida, de moment, a la vaga de demà, que espera torni a ser massiva.
No només a la seu de la CGT, també hi ha hagut escenes d'eufòria a Tàrrega, on avui es concentraven les mobilitzacions de docents. Satisfacció absoluta, fins i tot s'han obert ampolles de cava. Això després d'un matí reivindicatiu amb tall inclòs de l'autovia A2. Els sindicats minoritaris mantenien la vaga convocada per avui a les comarques de Lleida amb un seguiment que no ha arribat al 7%, segons les dades que té el departament a aquesta hora. Anem, doncs, a Tàrrega, on hi ha el Ramon Dalmau i l'Estela Bussoms. Estela, el resultat de la consulta els ha sorprès?
Doncs et diria que els concentrats, evidentment tots contraris al preacord, no s'esperaven que el no s'imposés amb un percentatge tan clar. Hi havia realment incertesa sobre què votaria el gruix dels docents i per això un cop s'ha sabut el resultat l'alegria ha estat fins i tot eufòrica. Hem recollit la satisfacció i les demandes de l'Alba i el Bernat.
Molta alegria perquè al final el que estem demanant la gent és que la veu dels treballadors i les treballadores sigui la que prevalgui i la veu de les treballadores ha sigut un no rotund, ens hem de moure, no només pel sou, perquè no és un augment de sou, és un deixem de perdre.
Bueno, jo espero que els sindicats es posin d'acord, espero que tornin a defensar la unitat sindical, feia molts anys que no es veia aquesta unitat sindical. I al departament li té por aquesta unitat, per tant, recuperem-la.
Tot això en una jornada aquí a Tàrrega en què mestres i professors s'han manifestat des de l'estació de trens fins a l'autovia A2, que han tallat per sorpresa a les 11 i durant mitja hora. Ara fan una assemblea i un dinar popular per agafar forces per noves mobilitzacions.
Bé, doncs, la consellera d'Educació, Esther Niubó, acaba d'assegurar que el preacord pactat amb l'USTEC i amb professors de secundària, tot i el no del professorat, es manté. Demana una reflexió profunda als sindicats i els cita per demà mateix a una reunió al departament. Aquesta és la consellera Esther Niubó.
El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
En tot cas, el no dels docents al preacord amb el govern s'ha conegut al Parlament de Catalunya a mig debat dels pressupostos de la Generalitat. Esquerra Republicana i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb el professorat. Poc després han permès, amb els seus vots, això sí, que els comptes hagin superat el primer examen a la cambra. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
Bon dia. Sí, el rebuig dels docents al preacord amb el govern ha irromput a l'hemicicle a mig debat. Mònica Sales, de Junts.
Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
Els socis del govern, que sempre han separat el conflicte dels docents del seu suport als comptes, han exigit a l'executiu d'Illa que continuï assegut a la taula de negociació. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
I el govern ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses. Esquerra ha fet els deures.
Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos, de convocar als grups parlamentaris, de convocar als sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
Malgrat aquest toc d'atenció, els socis han tancat files amb el govern i han permès la tramitació dels comptes. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els hi ha agraït el suport i ha defensat els comptes com una eina necessària també per garantir uns bons serveis públics.
En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles. És justament el que hem fet amb aquest pressupost, construir una majoria útil per fer possible que Catalunya tingui uns pressupostos, una eina útil, necessària, per tirar endavant les polítiques que el país necessita.
Si no hi ha entrebancs, el Parlament aprovarà definitivament els comptes a principi de juliol.
Tornem a la conflictivitat al món de l'educació, perquè no és una cosa exclusiva de Catalunya, més aviat al contrari. Ja fa dies que us expliquem que al País Valencià també hi ha, en aquest cas, ja convocada i en efectuant-se una vaga indefinida. Bé, doncs avui 10.000 docents s'han manifestat aquest matí pels carrers de València en defensa de l'educació pública. Els sindicats majoritaris de l'educació del País Valencià no descarten mantenir la mobilització el curs vinent i la conselleria els acaba de citar demà a una reunió. València, Pepa Ferrer.
Ja porten 3 setmanes i mitja de vaga i continues mobilitzacions, però els docents valencians no afluixen. Després de 4 dies sense diàleg, avui la conselleria els ha citat a una nova reunió demà al migdia. Si no s'arriba a un acord, no descarten els sindicats que al setembre les mobilitzacions continuen. Maite Tarazona és de la UGT i Marc Candela de l'STPB.
Estem al carrer perquè necessitem negociar i millorar les propostes ja perquè considerem que són insuficients.
No sabem com s'acabarà la negociació. Però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
Al davant del Palau de la Generalitat, els docents continuen d'acampada amb unes 50 tendes. Una forma de visibilitzar les seves reivindicacions que ha tingut una resposta social solidària.
Passa un minut d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Todos los días son una aventura nueva. A la carrera siempre, que si falta un material...
Es un trabajo muy físico, muy duro...
Obramar lo que me aporta es soluciones, rapidez.
Calidad, precio...
Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'estàs esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Catalunya migdia. Passant 3 minuts d'un quart... El sumari del cas Leire, que vam conèixer ahir, continua aixecant polseguera. Avui, per primera vegada, hem sentit els àudios on l'exmilitant socialista presumeix de ser l'escollida pel PSOE per boicotejar desenes d'investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez.
La intención de todo esto es limpiar.
Mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
No, yo con esto no quiero.
La mía. Es de mi confianza.
Sí, ara ho sentíem, sí, el cas sí. També esquitxa la directora de la Guàrdia Civil, però el govern espanyol tanca files amb ella i nega que Pedro Sánchez estigués al cas de cap de les maniobres. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia. Van ser com a mínim 3 reunions entre Leire Díaz i la directora de la Guàrdia Civil, on l'exmilitant socialista li demanava fer una purga dels policies que investigaven casos de corrupció vinculats a Sánchez.
Seguim demanant que hagi un informe falso o tiene que estar fuera. Seguim policia que hagi un informe falso o tiene que estar fuera.
El sumari revela que la trama va influir dins la Guàrdia Civil i es va arribar a investigar filtracions internes de casos a la premsa, però el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora.
No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
La policia també estrenya el cercle sobre Pedro Sánchez, insinuant que era el número 1 d'aquestes maniobres, però el jutge per ara no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díaz. El ministre Ángel Víctor Torres en desvincula del tot el govern espanyol.
Ha habido personas que han podido utilizar de manera absolutamente fraudulenta nuestro nombre, el nombre de nuestra organización política, y por tanto, que contra ellos la ley sea absolutamente dura, ¿no?
És un cas amb moltes ramificacions. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid per ordre del jutge Santiago Pedraz. S'investiga possibles irregularitats en el rescat públic d'aquesta empresa basca i si Cerdán, Leire Díaz i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes.
A tot això, una de les causes que precisament hauria intentat frenar aquesta trama i no ho va aconseguir és la del judici del germà de Pedro Sánchez per suposadament haver obtingut una plaça a dit a la Diputació de Badajoz. Bé, doncs avui aquest cas ha arribat al dia clau amb la declaració del investigats. David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, ha negat cap irregularitat en una declaració express, on no ha entrat en detalls sobre com va obtenir la plaça. Seguint el judici a Badajoz i tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
Què tal, bon dia? Sí, 11 minuts escassos, responent només al seu lletrat, que no li ha fet cap pregunta sobre com va entrar a la Diputació el 2017. Entén la seva defensa que això ha quedat fora perquè el tribunal va retirar per prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal. Per això s'ha centrat en els altres dos aspectes que es jutgen. Un, si Sánchez va incidir en el canvi de nom i funcions que va tenir la seva plaça 5 anys més tard. Ell ho ha negat.
Jo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
Les acusacions diuen que el canvi era perquè pogués fer activitats privades i teletreballar, però Sánchez ho desmenteix. Ell tenia un despatx, diu, exercia la seva feina i va seguir cobrant el mateix. L'altre aspecte és si va endollar un amic seu, Luis Carrero, a l'àrea de cultura. Diu Sánchez que no va moure un dit, només va comentar que la plaça es crearia. Carrero va ser l'únic aspirant. Més política i extensa ha estat la declaració de Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació i exlíder dels socialistes extremenys, que ha desqualificat així els informes de l'UCO.
Con todo mi respeto, asistí a la lectura de una novela de ficción.
I que ha negat que es tractés d'un favor polític a Pedro Sánchez, amb qui diu no tenia relació pràcticament. Ha afirmat que es va crear aquesta plaça quan Sánchez no era ni secretari general del PSOE i a les primàries ell va donar suport a la seva rival, Susana Díaz.
No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
La resta d'acusats, tots han defensat la netedat del procés. Les 7 acusacions populars demanen 3 anys de presó per a Sánchez i Gallardo, la fiscalia, l'absolució.
Bé, i enmig de tots aquests casos judicials que afecten el PSOE, demà mateix el Butlletí Oficial de l'Estat publicarà l'ordre per començar a elaborar els pressupostos per l'any que ve, el 2027. Ho ha anunciat al Congrés el ministre Arcadi Espanya, que s'ha estrenat a la Comissió d'Hisenda, on els socis li han advertit que es pot quedar sol, Pilar García.
Arcadi Espanya ha assegurat que no volen perdre ni un minut per començar a elaborar els comptes de l'any que ve amb partides socials i amb l'eix de l'habitatge, i estès la mà a la negociació.
Van a ser unos presupuestos profundamente sociales. El segundo pilar fundamental va a ser la vivienda, que será una prioridad absoluta. Unas cuentas que nazcan desde el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de fuerzas parlamentàries.
Un oferiment que no ha recollit Pilar Ballugera d'Esquerra ni Idoia Sagastizábal del PNB.
D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
El PP veu en l'anunci de pressupostos una operació publicitària perquè el 2027 serà any electoral.
D'aquí a 7 minuts seran 2:45. Una pausa i de seguida les novetats de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya.
Catalunya migdia. Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar, gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
Descobrir. Compartir. Donar suport.
Temps.
130 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aprofita el suport Tecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i marques que hi participen.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques, Toni Fortesa.
Omella lamenta que hi hagi gent a qui li agrada polemitzar i assegura que Lleó XIV, en la mesura del possible, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família, també en el moment de la benedicció.
El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat... I estava tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
De la qüestió lingüística també n'ha parlat David Abadies, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona. Abadies coincideix amb Omella i considera que la polèmica és desmesurada. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es farà pràcticament tot en català.
La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitjades que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
A més, ha remarcat que la cultura catalana tindrà un paper destacat en l'acte previst a l'Estadi Olímpic. D'altra banda, David Abadies s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte que rebrà el pontífex i amb el cost de la visita. Abadies ha assegurat que la presència del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior.
En la informació internacional, el Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit de la Cambra de Representants a l'esforç bèl·lic del president nord-americà després de 4 intents infructuosos liderats per l'oposició demòcrata. I si bé la mesura és en gran part simbòlica, perquè Trump la pot acabar vetant, demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte pel qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificat i antipatriòtic. Washington, Oriol Serra.
Bon dia. La guerra de l'Iran està deixant cada vegada més travada la màquina de Trump, i per si això fos poc, ara 4 veus discordants del seu propi partit li han posat pals a les rodes donant suport a una resolució que ha de servir per a posar el límit als anomenats poders de guerra del president dels Estats Units. Entre els 4 representants discurs del Partit Republicà hi figura el congressista per Michigan, Tom Barrett, el qual argumentava així el sentit del seu vot.
Comparteixo l'interès en assegurar que l'Iran no desenvolupa l'arma nuclear, però ho hem de fer a través de l'autorització de l'ús de la força que emana exclusivament del Congrés. Només el Congrés pot declarar la guerra i això és una cosa que certament hem de protegir.
Al costat de Barrett hi ha 3 diputats republicans més que han decidit enfrontar-se a Donald Trump i dir prou a la despesa militar sense l'aprovació del Congrés. L'argument més compartit val a dir que és l'econòmic. 2 mesos després de l'inici de la guerra, els preus de la benzina i del gasoil continuen disparats. De fet, el preu del litre costa més del doble del que costava arreu del país. A estats especialment rurals com Kentucky, on un altre republicà s'ha rebel·lat contra Trump, ho estan patint encara més. La resolució encara ha de ser ratificada pel Senat nord-americà, on es preveu un vot molt dividit. Tot i així, la Casa Blanca podria acabar esquivant-la, si bé la llei diu que transcorregut 60 dies d'un conflicte bèl·lic es requereix l'aprovació del Congrés per a mantenir l'exèrcit mobilitzat. El secretari de Guerra nord-americà argumenta que el comptador es va posar a zero amb l'alto al foc de fa un mes.
I mentrestant, Israel avisa que continuarà amb les operacions al sud del Líban, tot i l'anunci d'alto al foc. Els dos països han acordat, amb la mediació dels Estats Units, una treva que estarà condicionada al fet que s'aturin els atacs de la milícia de Hezbollah, que ja ha rebutjat les negociacions. El ministre de Defensa israelià considera que l'acord els dona llibertat per actuar, Jordi Baró.
Nova treva en preparació entre Israel i el Líban. El president libanès creu que pot entrar en vigor en les pròximes 24 hores, però ja dona senyals de fragilitat. L'alto al foc surt d'una reunió d'ambaixadors ahir a la nit a Washington. Dependrà que Hezbollah deixi de disparar a Israel, però la milícia libanesa ha desacreditat l'acord i el govern israelià assegura que no retirarà les tropes del sud del Líban i que si Hezbollah ataca, bombardejarà en Beirut. Yehiel Leiter és ambaixador israelià als Estats Units.
Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
Un cas blau serbi ha mort al sud del Líban avui. Dos més de nacionalitat espanyola han resultat ferits lleus arran d'un atac contra la missió de les Nacions Unides que no precisa l'origen del projectil. Al marge del Líban, Israel ha seguit en les últimes hores atacant Gaza. Aquesta nit hi ha fet almenys 11 morts, 5 dels quals membres de la mateixa família i desenes de ferits.
Hem sentit dels senyals horaris de 2:45 de la tarda. La Xina i els Estats Units han xocat amb motiu del 37è aniversari de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades a la història recent de la Xina. Pequín ha restringit aquest any les llibertats de les famílies dels joves morts en aquell episodi, a qui ha prohibit anar al cementiri a recordar-los. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Al voltant del cementiri de Wan'an, molt lluny del centre de la capital xinesa, hi he pogut comprovar la presència policial reforçada. Una patrulla a cada encreuament i agents interceptant les poques bicicletes que s'aventuren en aquesta zona plena de parcs al peu dels turons fragrants. És un dels punts sensibles a Pequín perquè és on les famílies tradicionalment han pogut recordar les víctimes els 4 de juny. Estan unides en el grup conegut com les Mares de Tiananmen i han denunciat haver rebut un avís de la policia en què se'ls prohibia aquest cop visitar el cementiri de Wan'an. Segons fonts de la dissidència fora de la Xina, un graó més en la repressió inhumana d'aquest col·lectiu que només demostra feblesa i inseguretat en el lideratge xinès en un moment de dificultats econòmiques. Un any més, 37 aniversari, les Mares de Tiananmen han emès dies enrere un comunicat a través d'una ONG pro-drets humans fora de la Xina en què reiteren les seves demandes. La veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia. La portaveu de la diplomàcia xinesa, Mao Ning, ja ha respost a Marco Rubio, que hores abans deia que la censura xinesa no pot esborrar la matança. La sentim.
Els comentaris erronis dels Estats Units distorsionen els fets històrics, desprestigien el sistema polític i la via de desenvolupament de la Xina i interfereixen en els afers interns del país.
A Hong Kong, on fins la revolta prodemocràtica del 2019, durament reprimida, encara es podia commemorar Tiananmen, sota la fórmula un país, dos sistemes, ara una autonomia sense contingut real, la policia ha practicat escorcolls per evitar tota manifestació, fins i tot individual, de record de les víctimes.
I tornem a Catalunya, més concretament a la ciutat de Barcelona, on s'eliminarà l'anomenat bici-sharing l'any 2027. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que no renovarà les llicències a les plataformes de bicicletes compartides perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. Sant Escura.
Bon dia. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquest tipus i des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
Les botigues tradicionals de lloguer de bicicletes seran l'opció que tindran els turistes a partir de l'any que ve. Fons municipals ja han dit que l'Ajuntament no es planteja fer abonaments per 2 o 3 dies per a un ús turístic del bicing, ja que asseguren és un servei per a residents. Per altra banda, Collboni ha dit que vol reduir l'arribada de creuers a la ciutat. Com que l'Ajuntament no té competències legals per fer-ho, però sí fiscals, l'alcalde vol apujar la taxa que paguen els creueristes per nit.
Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
El balcó gastronòmic és un lloc...
que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts de 2 quarts, avui és dijous de Corpus, per tant, dia gros a Berga. De fet, la ciutat ja fa hores que fa olor de pólvora. Tot i l'amenaça de pluja, la plaça de Sant Pere s'ha omplert de gom a gom amb la patum de lluïment. Berga, Nàtia Dell.
Avui tothom pendent del cel, però l'Ajuntament ja ha dit que no preveu suspendre res. Ivan Sánchez, regidor de Patum.
És a dir, el Patum s'adapta a tot, però som consells del patrimoni, i si hem d'enredarir, enredarim, i si hem d'escurçar un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredarir molt, doncs ens adaptarem.
Hem parlat amb una parella que viu a l'Argentina que s'estrena amb la Patum, ella és catalana.
És la primera vez que veo algo así, así que nada, sorprendido por todo.
Em fa molta il·lusió perquè és el poble de la meva amiga Marina.
Avui dono sentiments a flor de pell com la Laura, 3 generacions de la família implicades amb la Guita Grossa.
D'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no?
L'Albert és geganter des de fa 14 anys, és sord de naixement, se sap els passos de memòria i els companys també l'ajuden.
Tata, molt bé.
Com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les fatlleres del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
Per cert, que amb la Guita Xica avui s'ha vist algun símbol groc de suport a l'educació pública a plaça.
I ara anem a França. Mort als 56 anys, la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjan Satrapi, coneguda sobretot per la novel·la gràfica i després pel·lícula Persèpolis. Satrapi s'havia retirat fa mesos de l'esfera pública arran de la defunció del seu marit. París, Isabel Galí.
Marjan Satrapi, mort de tristesa un any després de la mort de Matías Ripa, el seu marit i amor de la seva vida, diu el comunicat dels amics de l'artista iraniana sense anar més enllà. Estan molt afectats, ens diuen, des de l'entorn de Vincent Perono, codirector de la versió cinematogràfica de Persèpolis, que va guanyar el premi del jurat al Festival de Canes del 2007. En Perono, també dibuixant, Satrapi va rodar després Pollastre amb prunes, adaptació d'un altre còmic de l'artista iraniana i ambientat també a Teheran. El cinema i la pintura han estat aquesta última etapa els seus mitjans d'expressió artístics preferits, però és sobretot la seva militància en favor dels drets de les dones i en contra de la dictadura al seu país el que l'ha mantingut activa aquests darrers anys. L'advocada Shirin Ardakani ens ha explicat que ajudava amb beques els joves que fugien de la repressió dels ayatolars.
Una part dels beneficis s'han destinat directament als refugiats, dones periodistes que van haver de fugir de la repressió després del moviment Dona, Vida, Llibertat, i que amb aquesta beca han pogut reconstruir la seva vida.
L'execució del seu oncle a mans del règim quan era petita la va marcar per sempre, i per Ardakani veure la desesperança de l'actual situació a l'Iran l'ha acabat d'enfonsar. No ho ha pogut suportar.
Tornem a Catalunya per parlar d'un llibre. Milena Busquets torna avui a les llibreries amb Dones elegants, un recull de textos on transforma la vida quotidiana en reflexions íntimes sobre l'amistat, els fills, l'estil o la literatura, Montse Camps.
Sí, Busquets fa una mirada lúcida i a vegades irònica sobre el que l'envolta en uns textos que són profundament honestos.
Hi ha la menys impostura que jo sé fer en aquell moment, que no m'importi molt que la gent no això, pues, que sàpiguen que, pues, que vaig al psiquiatre, que les relacions sentimentals no són fàcils. No intento passar-me per una altra escriptora que no sóc.
L'autora del gran èxit, també això passarà, assegura d'altra banda que no vol viure sota la pressió de les crítiques.
Això sí que és presentar-se en un judici popular general. Si no agrada o no agrada, podria agafar crítica, crítica i esforçar-me. No, no sóc una pija, sí, sóc molt catalana i m'hi sento, tal. És igual, seguiran pensant. I no, perdre el temps, no, no el podem perdre.
Dones elegants el publica en català, l'editorial Univers, i en castellà ho fa Lumen, el segell que va fundar la seva mare, Alice Esther Tusquets.
I ara encara més coses.
People think history is dead.
La ciutat de Girona es prepara per una gran producció internacional. Des d'avui fins dilluns és l'escenari del rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està fent de Tomb Raider, protagonitzada per l'exploradora Lara Croft. Girona, Núria Peraire.
Hola, bon dia. Es poden veure camions pel centre de la ciutat i una gran grua al carrer Santa Clara que serveix per pujar tot l'equip de rodatge al terrat d'un dels edificis i la plaça del Vi decorada amb banderoles que recorden a festes medievals. També es gravarà als entorns de la catedral i hi haurà un cercavila de gegants i coets amb la participació de les colles dels Diables de l'Unyà i la Falera gironina. Alguns gironins esperen poder veure l'actriu protagonista, Sophie Turner.
Si passo per aquí algun dia, doncs aprofitaré i miro a veure si la veig.
Està bé que es facin coses, mentre no siguin excessivament sovint.
Segons l'Associació de Comerciants del Centre, algunes botigues hauran de tancar i se les indemnitzarà.
I una cosa més abans dels esports. Perquè avui arrenca la 14a edició del FIMAC, que converteix Torroella de Montgrí en l'aparador de la millor màgia internacional amb una programació transversal per tot tipus de públic. Girona, Maria Rovira.
El FIMAC sobre aquest vespre amb un sopar espectacle innovador amb Dani Daortiz, un dels millors cartomags del món. El director del FIMAC, Àlex Brull, ens destacava algunes de les propostes.
Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que és meravellós. Fa un tipus de mentalisme familiar. Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop.
Un dels moments àlgids serà la gran gala internacional a l'Auditori Teatre Espai Ter amb artistes de prestigi internacional, com el britànic Taylor Morgan, el duo Jay and Joss, especialistes en il·lusions de l'impacte visual, o l'argentí Seba, que desafiarà els mites de la manipulació.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Les eleccions al Madrid sorprenen amb un nou capítol diari.
Sí, i cada vegada més sorprenent, més esperpèntic. Ahir a la nit van entrar a l'escena electoral Mourinho i Erling Haaland. De repassarem com estan aquestes eleccions del Real Madrid. Ho farem amb Marcos García, però abans parlarem del Girona, perquè el Girona va baixar a segona divisió fa gairebé dues setmanes. En aquest temps ha marxat Mitchell, el tècnic, però no havíem sentit ningú del club donant cap explicació. Avui ho han fet en una roda de premsa on hi era tota la plana major del club. Què han dit, Eduard Solà?
Doncs, què tal, Laia? Els màxims responsables del club hi eren, també els del Consell d'Administració i també de la direcció esportiva. Tots plegats han demanat disculpes per aquest descens. Reconeixen que han fallat, que baixar a segona divisió ha estat un cop dur per tothom, però que cal mirar al futur i pensar a tornar com més aviat a primera divisió, que el projecte de la propietat és llarg termini, i tot i que pot afectar algunes coses, el club ara és més fort que no pas fa algunes temporades. Sentim, per exemple, Pere Guardiola, que és el president del Consell d'Administració.
Fa més de 10 anys, 11 anys, que ens van fer càrrec del Girona i podem tots coincidir que avui tenim un club més fort. Evidentment hem baixat, és un cop duríssim. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos. Sabem lo difícil que és, sabem el que costa, però ho hem demostrat que ho podem fer-ho. I si tots estem junts, la realitat és que estarem més a prop de poder aconseguir l'objectiu, que és tornar a primera el més aviat que puguem.
Reconeixen que l'impacte econòmic d'aquest descens serà important, passaran de 75 milions d'ingressos a la meitat, i que potser s'encallarà el projecte del nou estadi, que cada cop és més difícil que pugui ser a Montilivi, on ja hi han invertit 9 milions d'euros per diverses coses de millora, però que estan estudiant diverses alternatives. Que aviat es podrà desencallar la segona fase de la ciutat esportiva i que aquesta és la prioritat. Pel que fa referència al tema esportiu, el director esportiu Quique Cárcel diu que ja ha arrencat la planificació de la temporada que ve, després que es quedés sense forces les hores posteriors al descens, que agraeix el suport i la confiança dels propietaris i que en cas de permanència potser s'hauria quedat Mitchell. Però que amb el descens el sentit comú deia que havia de sortir i que continua el càsting de qui ha de ser el nou entrenador.
Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
Segons Quique Cárcel, que recordem que té contracte fins al 2027, miraran de mantenir un nombre important de jugadors, que n'hi ha molts que tenen contracte, però ja avisa que n'hauran de vendre alguns. Però que fins que no fitxin el nou entrenador, que espera que pugui ser a principis de la setmana que ve, no vol parlar de noms.
Doncs ara que parlem de noms o de no parlar de noms de la banqueta, un dels que sí que havia sonat per la banqueta del Girona era el de Carles Martínez. Doncs bé, s'ha confirmat aquest matí que serà el nou entrenador del Bayer Leverkusen. Les eleccions de diumenge, la presència del Real Madrid han entrat en una mena de circ que sembla no tenir aturador, un festival d'anuncis i també de desmentiments. Erling Haaland, José Mourinho són els grans protagonistes de les últimes hores en aquest enfrontament que hi ha entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme, Marcos García.
Enrique Riquelme ha mogut fitxa. Haaland i Rodri seran jugadors del Madrid si ell és president. Ho va dir ahir en declaracions a l'Hormiguero. Ahir a la nit encara, l'entorn de Haaland negava cap acord amb Riquelme. Ja aquest matí, el Manchester City també nega qualsevol possibilitat de sortida de Haaland. El club Citizen qualifica de mentides aquestes informacions de Riquelme i argumenta que no hi ha cap clàusula de sortida de Haaland. A més, el City estudia emprendre accions legals contra Riquelme. Malgrat tot això, Riquelme hi torna. Acaba d'insistir en declaracions de Televisió Espanyola sobre això.
Y que tengo todo el respeto al City y le pido que no se haya podido malinterpretar. Haaland, y habrá que hablar con el City, igual que con Rodri, en este caso igual. Son situaciones diferentes. Rodri le queda un año de contrato, Haaland mucho más, porque tiene una cláusula, y claramente yo voy a hacer todo lo posible y puedo decir con rotundidad y claridad que si soy presidente del Real Madrid, Haaland jugará en el Real Madrid.
De fet, Riquelme insisteix que si és president i no compleix amb Rodri o Haaland, pagarà de la seva butxaca la quota de socis a tots els socis del Madrid. Però per anuncis el de Florentino Pérez, que va publicar ahir aquest vídeo amb Mourinho vestit a la samarreta del Madrid. El portuguès respon això a la proposta blanca.
Sí. Na, na,
na, na, na, na. Així que és Mourinho dient que sí, però us podem dir que Mourinho no s'ha posat la samarreta del Madrid en cap cas. Aquesta és una imatge que ha creat l'equip de campanya de Florentino Pérez, això sí. El portuguès, Mourinho, sí que ha donat el vistiplau a aquest vídeo, per tant, està d'acord a incorporar-se al Madrid si Florentino segueix. A tot això, Florentino avança que a banda de Konaté, abans de diumenge, anunciarà un altre jugador, presumiblement un defensa. Per cert, a Madrid avui, Enrique Riquelme ha publicat una nova lona. El Madrid se vende. I tu, què vas a fer?
Bé, doncs tindrem teca de les eleccions del Real Madrid fins diumenge, que és quan es fan aquestes eleccions i se sabrà doncs, qui guanya i qui és el nou president del Real Madrid, Florentino Pérez o Enrique Riquelme. Avui la selecció espanyola juga el primer partit amistós de preparació per al Mundial que comença la setmana que ve. Serà un partit on descansaran alguns blaugranes i veurem el debut també d'un català, Roger Bosà.
Sí, a la llista no hi és Lamine Yamal, evidentment, que s'està recuperant de la seva lesió i que encara no ha fet cap entrenament amb el grup. Tampoc hi és Pedri, a qui De La Fuente dona descans per jugar avui aquest amistós contra l'Iraq. Sí que hi són la resta de jugadors del Barça i també Marc Bernal, que podria debutar avui amb la selecció espanyola absoluta. És un dels jugadors que aquests dies forma part d'aquest grup de reforç de jugadors que no anirà al Mundial. Ahir De La Fuente ja va dir, i el vam sentir, que està molt content amb el migcampista de Berga, que té un gran futur. Doncs avui està previst que jugui. Veurem si de titular o no, i per tant, com dèiem, seria el seu debut amb l'absoluta. De moment ha entrat a la llista amb el dorsal número 18. El partit a les 9 del vespre a Riazor, que per cert sembla que ha recuperat el bon estat de la gespa, i això és important de cara a possibles lesions. Dels catalans, igual que Pedri, també descansa Sanraia, Cucurella i Víctor Muñoz, i demà ja tots cap als Estats Units. La selecció espanyola ja marxarà demà per disputar el Mundial des de Santiago fins a Chattanooga per preparar ja el primer partit de la fase de grups el dia 15 contra la selecció de Cap Verd.
El nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha atès aquest migdia a Catalunya Ràdio. L'entrevista sencera la podreu sentir dissabte a la tarda, el Tot Gira, però ara, Sergi Andreu, sí que podem sentir un avançament.
Sí, Monchi ha parlat una mica de tot, s'ha mostrat d'entrada molt satisfet de com estan evolucionant les coses en aquestes primeres setmanes. Preveu un mercat força intens, agressiu, ha dit fins i tot, amb bastants moviments, però compte, que ningú es pensi que hi haurà una gran inversió de diners aquest estiu en fitxatges. Diu Monchi que cal generar ingressos propis amb possibles vendes i no descarta l'ampliació de capital aquest estiu.
A ver, no es el verano donde vayamos a tirar el dinero. No, no vamos a hacerlo. Yo creo que vamos a dar un paso con respecto a los años anteriores. También es verdad que tenemos que generar también ingresos, plusvalía, que te permitan también ese margen. Porque todo no es... Oye, Alan, dame... Porque primero hay una serie de normas en la Liga Española que tampoco permiten el libre albedrío. Pues vamos también a generar nosotros ahorro, con ventas, con plusvalía. Vamos a generar también esos márgenes para que la capacidad de inversión genere sea mayor.
¿Ampliación de capital también?
Creo que algo había planificado. Me imagino que por ahí irá uno de los puntos de donde se puede mejorar esa capacidad de inversión.
Per cert que el club, l'Espanyol, ha anunciat avui un altre amistós de pretemporada. De fet, serà el primer amistós que jugarà l'equip contra la Unió Esportiva Olot dissabte 18 de juliol a les 7 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot. Recordem que de moment ja n'hi ha un altre també de previst contra el Burnley, Anglaterra, el dia 29 de juliol.
Pràcticament 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després...
La veritat és que estic molt orgullós de tot l'equip, de tot l'estaf, de totes les persones del club.
Parlarem de les campiones de l'Eurocup de waterpolo.
Catalunya migdia.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya, tuya.
Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
Les joguines?
Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Doncs abans de parlar de les campionats de waterpolo, parlarem de bàsquet, perquè el Barça pot certificar avui la classificació per als play-offs de semifinals de la Lliga ACB si suma una victòria més davant l'UCAM Múrcia. Per on passen, Ernest Macià, aquestes opcions?
Doncs home, per estar atents, el partit serà al Palau i, per tant, jugar a casa. I si l'equip està centrat, el Barça, ja ho vam veure, el primer partit és bastant superior al Múrcia, no perquè el Múrcia no sigui un bon equip, sinó perquè el Barça encara reté molt de talent. El Múrcia té un dubte, el de l'Aleko Bajo o Arsène Ros. El Múrcia, això sí, compta perquè fa 2 anys es va plantar a una final de la Lliga CB perdent els 2 partits de casa i guanyant els 3 de fora. Això vol dir que avui el Barça no es pot relaxar. El base Tomás Satoranski ho té clar.
Muy contento de cómo jugamos, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
Doncs el Barça que juga avui, ahir va jugar la sisa joventut, que no va començar gaire bé aquesta lluita pel títol.
No, la veritat és que la tercera falta de Ricky Rubio al segon quart va condicionar la penya al tram final de partit. Sense Ricky Rubio, en tants minuts, la penya va resistir per l'últim quart al físic, també. El mateix criteri que el Barça-Múrcia, el Baskonia-Joventut, el físic dels equips d'Eurolliga, s'acaba imposant. Dani Miret.
Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos y esto nos ha provocado en ataque llegar por debajo de mínimos.
Yeah. Deixa'm dir, Laia, sí. Deixa'm dir una cosa, que si el Madrid avui perd, o sigui, això, match ball, fora. Queda eliminat. No, no sé si passarà jugant a Tenerife.
Però és una possibilitat. Hem parlat de les opcions i possibilitats que té el Barça. Doncs també aquesta és també les opcions que té el Real Madrid en aquesta lluita pel títol, a perdre el primer partit. Veurem què passa avui. El Bàsquet Girona i el Baxi Manresa també tenen novetats.
Exacte. El Girona continuarà Moncho Fernández. Hi havia, doncs, dubtes de si hi hauria ball de banquetes d'entrenadors, sobretot espanyols, aquesta pretemporada. Doncs bé, San Emeterio tranquil·litza l'afició. Moncho Fernández seguirà molts anys a Girona. I el Baxi Manresa, doncs, que canvia de patrocinador. Atenció, perquè a partir de l'1 de juliol ja no li diràs Baxi Manresa. Li diràs Kids and Us Manresa, que és una acadèmia d'anglès, doncs, que és a molts països i que sí, incrementa el que ja portava Baxi, que no obstant es queda al club. I el Lleida també té nou patrocinador, i l'Erna Lleida, una empresa també que fa, doncs, formació continuada, formació professional, i que es vincula amb un Lleida com Batemont, la seva estrella, que segueix fins l'any 2028.
Doncs ja sabíem que l'Eurocup femenina de waterpolo es quedaria a Catalunya perquè els dos finalistes eren equips catalans, i ara, David Ubach, ja tenim propietari del títol.
És el Club Natació Catalunya, que de fet va aixecar el primer títol del seu historial després de guanyar també el partit de tornada a la piscina de Sant Sebastià contra l'Atlètic Barceloneta per 11 gols a 13 i refermar així l'avantatge que ja duien les gracienques de l'anada de 5 gols. Va ser una final tornada sense gaire història, més enllà del 2-0 inicial que va firmar l'Atlètic Barceloneta, perquè la reacció del Cata va ser fulminant amb un parcial de 0-7 que va situar el global de l'eliminatòria ja en 10 gols amunt per a les visitants. A partir d'aquí, el Catalunya es va dedicar a gestionar aquest avantatge i acabar aixecant el seu primer títol, que celebrava la jugadora de les gracienques, Júlia Frigola.
Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i, doncs, anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0, i ens ha sentit bé.
I en la competició masculina, l'exinternacional Albert Espanyol serà el nou entrenador del Club Natació Sabadell la pròxima temporada, després que les sis últimes ha estat a l'Etxell de Tenerife. I ara tornem al futbol per explicar-vos una sanció històrica, la màxima imposada els últims anys al futbol català. Són 60 partits de sanció, dues temporades sense jugar, a un jugador del Camp Parellada per agredir l'àrbitre, Montse Raya.
L'acció va passar en el partit de promoció d'ascens a la segona catalana entre la Unificació Santa Perpètua i el Camp Parellada dissabte passat. El partit es va suspendre a minut 10 de la segona part amb 3-0 per als locals, per les protestes reiterades de la banqueta visitant i perquè un àrbitre auxiliar havia estat agredit. Després, un jugador del Parellada va entrar al vestidor dels àrbitres i va agredir greument el col·legiat principal, a qui va donar un cop de puny i una puntada de peu amb els tacs a la cara, que li va fer un trau. L'àrbitre agredit, Mohamed El Boukrioui, ha explicat al Toc Costa que encara està en xoc i que en els últims dies hi ha donat voltes i més voltes per no deixar l'arbitratge.
Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció amb la qual jo estic content. Al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys. I per la meva part jo crec que estic satisfet.
La Federació Catalana de Futbol i el Comitè de Competició imposen una sanció exemplar de 60 partits per la gravetat dels fets i per protegir el col·lectiu arbitral català.
En handbol, abans de tancar la temporada amb la disputa de la Champions, l'últim títol en joc, el Barça afronta primer la Copa. Juga aquest cap de setmana a Alacant i suposarà els últims partits per a dos jugadors importants, Sergi Camps.
Seran els últims partits de Domen Makuç i d'Emil Nielsen amb la samarreta del Barça. El pivot blaugrana Luis Frade parla de la motivació dels que marxen en aquesta recta final de temporada.
Obviamente que son dos jugadores, estamos hablando de Emil, que es
para mí el mejor portero del mundo, y el Domenech, que cuando se despierta con los pies para la luna es imposible de parar. Yo creo que son dos jugadores que se van, obviamente, que nos da mucha pena que se vayan, porque son primero dos personas increíbles y dos amigos, y después obviamente que los ves súper motivados para sacar todo lo que queda de la temporada.
Nielsen marxa al vespre de Xavi Pascual amb l'objectiu abans de guanyar la seva segona Champions amb el Barça, i Makuch marxa al Kiel, on coincidirà amb Gonzalo Pérez de Vargas.
Aquesta copa en format de final a 8 comença demà mateix per als blaugranes a la 1 del migdia contra el Valladolid. I encara parlant d'handbol, s'estrena a la plataforma 3Cat un nou videopodcast on Vinan Morros, exjugador del Barça, no serà l'únic protagonista d'aquest podcast, Marta García.
I ara que més enllà de l'esport és este videopodcast, com deies, amb Vinan Morros, amb el que parla amb altres esportistes ja retirats sobre els valors que l'esport ha deixat en les seues vides actuals. Tinc més detalls, però millor t'ho explica ell.
Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats, i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
Tu passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
És molt difícil.
Doncs mira, els convidats, per exemple, Andrea Fuentes, Àlex Corretja, Tiago Alcántara, Laia Palau i Felipe Perrones. Ja teniu els capítols disponibles en la plataforma 3Cat.
Doncs i ara què? Nou podcast que podeu recuperar a la plataforma 3Cat. Deixem aquí el repàs a l'actualitat esportiva, les 7 més esports, al Tot Costa. La tarda del Francesc Garriga també parlaran del Real Madrid, però seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.